bon llum.
Mama, no, mai m'he queixat i tenir, vull dir, els Reis han sigut molt bons amb mi.
Sí.
Però recordo que fer la llista...
Sí, sí.
Era com
era difícil.
Era difícil, clar. Perquè dic, què demano? Tot? O sóc una mica prudent?
Em diuen que no es fan llistes, es fan cartes. Té tota la raó, la Cristina, bueno, es fan cartes,
veus?
Perquè no
ja
són
està,
llistes.
Instàncies, ja està, ja l'he fet malament.
Instància, llista, l'imprès número 4,
amb aquell paper pautat que havia de portar. Sí, sí, sí. Traiga usted el impreso 214, no pots fer
triplicado.
Una, no pots fer una estovalla. Vull dir,
ui, aquest, aquest és el 213, no, no.
I et diré una altra cosa.
El papel de l'Estado.
Ara hi ha aquesta...
Timbrado.
Hi ha una altra cosa, que és que ara hi ha una tendència a fer moltes cartes diverses. Al col·le fan una carta, sí. A casa de no sé qui fan una carta, l'altre, escolti'm...
Per triplicar.
Però a veure, no demanem tantes coses. Què anaves a dir, Sara?
No, dic que de totes maneres, imagino... Per l'experiència viscuda, que jo insisteixo, la meva té 20 mesos i, per tant, tot va molt guiat i molt dirigit. Però de vegades és més difícil gestionar els adults que els propis nens, en el sentit de que quan són tan petits, la il·lusió perquè rebin regals és molt més gran per part de tots els adults de la família. I, per tant, és molt difícil, molt més difícil gestionar això que no
passa les tensions dels adults, no? Pitjor.
La negociació amb avis, la negociació amb tiets, per racionalitzar la situació.
No, no, i aquell moment també que tu encara estàs enamorat i escrius la carta als Reis i reps uns mitjons. El primer any que reus uns mitjons...
T'han fet mal, jo m'encanta
els mitjons. O tres parells de calçotets estàndard, eh? Sí, sí. I dius, és ara quan he de ser pràctic?
La cosa va de baixa, llavors.
Llavors dius, majestats...
Sí, és un avís del que vindrà. És un aprenentatge, això del Reis.
Clar, tu demanes un cap de setmana, no?, a Calpe i et ven uns mitjons. I dius...
Antonio, ja ho deies tu,
de
les excepcions davant de la burocràcia, doncs són constants,
mira,
no?
Mira, com els que porta el mandó, que són de cèrvol.
La primera decepció de amb la burocràcia.
Sí, la decepció és, diguéssim, creixent. És com la Cambra de Representants nord-americana. Ja, sí, no, a certa 35 vegades que demanes algo maco i el Rei no t'ho porta... Sí,
plegues.
Les 10 i 2 minuts, deixeu-me saludar una persona a veure si ens ajuda una mica això, perquè esteu molt moguts avui. Núria Casanovas és psicòloga infantil, vicepresidenta de la Junta d'Intervenció Social del Col·legi de Psicologia. Senyora Casanovas, molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia a tots.
No sé si la qüestió és constatar una mica l'evidència, però els Reis fan massa regals a la canalla o no?
Sí, bueno, si parlem, no, de la nostra societat, en la situació actual, no? Fa uns anys potser eren més modestos i actualment sí. I a més que no hem d'oblidar només també el context, no? Perquè regalen molt a nens que ja estan molt regalats durant l'any, yeah. I que a més a vegades ja han tingut tió o tió i Pare Noel. Llavors, aquí se sumen paquets, no? I el que fa, no? Que això que els nens a vegades no tenen ni temps ni energia, no? Per aprofitar de tot el que se'ls regala.
Des d'un punt de vista psicològic, quines conseqüències té això de tenir massa regals o tenir massa coses?
Bé, a curt termini jo he observat que ja crea a vegades molta frustració, no? Perquè quan tens més el que fa és desenvolupar també una angoixa de possessió. Llavors sempre ja, quan a vegades tens 4 paquets i vas a veure perquè no has tingut el 5è, més enllà, no? De pensar que els 4 són potser molt importants o molt necessaris. Llavors sí que a curt termini hi ha aquesta sensació de, a vegades, angoixa, amb alguns nens d'estrès, amb alguns nens de frustració, decepció, i inclús arriben a comparar-se, no? Quan veuen tant volum de regals és perquè jo n'he tingut 4 i la mama 5. Inclús veig nens enfadats amb els adults, perquè, no? Els Reis, com és que han cuidat més els adults que els nens, no? Llavors quan es compara aquí és, ui, la cosa ja anava massa lluny, no?
Això no sé si és una cosa que també, a més avui és dissabte, demà diumenge, dilluns, quan vagin a l'escola, és aquell dia que també uns parlaran amb els altres i aquí es constataran també diferències, no? No sé si és una qüestió que les escoles han d'aprofitar o haurien d'aprofitar per treballar-ho a l'aula, el que passarà dilluns quan hi hagin aquestes comparatives amb els regals de Reis.
Home, seria fantàstic, perquè si no, a vegades els nens no comprenen massa, no?, que aquesta màgia a vegades va una mica així, no? És l'atzar, també, i si es transmeten uns valors a l'escola, no?, que l'important és disfrutar les coses, valorar el que tenim, valorar el que rebem, també, no?, més enllà de voler el control de jo triar o jo canviar el que tinc, no? Això va molt bé perquè això dona valors als nens i els estimula la intel·ligència emocional. Si no, què acaben a fer amb els nens? Per si mateixos, quan comparen, de vegades tenen sensació, perquè també ho inculquem, no?, que no han estat prou bons. I clar, això, un nen que normalment és tranquil, va bé, però un nen que potser viu l'any nerviós i que el renyen molt, perquè no és que sigui més dolent, simplement pot ser més mogut o més hiperactiu, no? I que llavors quan compara té un regal inferior, o pel que ell pensa, no?, a un altre company, sí que es pot quedar amb, no?, amb aquesta cosa, no?, inconscient, que el pot portar una baixa autoestima. Llavors la primera cosa és de dir, no?, quan ja han passat els reis, de dir, no està vinculat al comportament de les persones, perquè un nen és un bon nen, es porti bé o no, no? L'important és que es facin esforços durant l'any.
Ara hi ha tota aquesta sèrie de coses que també passen aquests dies i que segur que s'ha observat molt i que deveu tenir també calculat en els últims temps, no?, aquests dies de Nadal que es troben les famílies amb les diverses generacions a la vegada i que hi ha el debat sobre les pantalles, no? En aquest cas, amb adolescents i preadolescents i cada cop amb la sensació que com més petits i com més va, més petits tenen més accés i més facilitat a les pantalles. Això té conseqüències o a vegades hi ha massa literatura sobre això?
Clar, jo el que recomanaria a les famílies que no han fet prèviament el res, perquè això és una cosa que de vegades jo propicio que es faci a la carta, és de negociar bé, deixar clar als infants o als adolescents els límits, no?, de quan es pot utilitzar. Per exemple, s'ha d'evitar sempre utilitzar pantalles a la nit abans d'anar a dormir, i, bueno, quin número d'hores i amb quina actitud, també dic, no?, que és important a les pantalles, és que quan un adult fica un límit i diu prou, fins ara, o ja és l'hora, l'infant o l'adolescent sàpiga parar sense estressar-se, sense cridar, sense angoixar-se. I les famílies que no ho han fet prèviament, ara és un bon moment encara per fer-ho, perquè sí que d'aquí 2 mesos es poden trobar una situació que no controlen, no? L'infant ja està submergit en una tendència allà, o no?, una semiaddicció, i això comporta a vegades molts malestars emocionals que justament d'aquí uns mesos veiem nosaltres els psicòlegs infantils a consulta. I llavors ara encara és un bon moment per atrapar-ho, no?, i posar clar els límits i les normes.
Que us arriben moltes consultes amb el tema de les pantalles?
Uf, sí. Ara inclús comentava amb molts companys que infants o adolescents que ens arriben per altres problemàtiques, pot ser un dol, un diagnòstic d'hiperactivitat o un altre així, perfil psicològic o l'autisme, ens venen a més amb el problema de les pantalles. Hi ha moltes famílies que bueno, van aguantant com poden, i segons el tipus de personat del nen hi ha un moment que es desborda i que això va massa i que això crea un estat de manca d'harmonia en tota la família. Realment és un factor que estressa infants, adolescents i adults també, no? Llavors sí que és un tema que jo crec que s'ha de prevenir al màxim, perquè quan un adolescent, per exemple, ja és massa addicte a les pantalles, costa molt més ajudar-lo a comprendre, a baixar la seva ansietat, a trobar altres motivacions, i és molt important. O sigui, hi ha molts adolescents, per exemple, molt desmotivats o molt inactius, que no fan esport, no veuen gent en persona, no?, perquè ja una mica han començat tot a través de les xarxes.
Volia fer una darrera pregunta a la Núria Casanovas, aquesta psicòloga infantil, que ja no és per una qüestió infantil, però les tensions adultes també a l'entorn dels reis i de les cartes als reis, fins i tot els adults també hem de fer-ne, no? I a vegades això provoca unes certes angoixes i unes certes contradiccions i uns certs enfrontaments, no?, també. Com s'afronten aquests dies que sens dubte són tensos per totes les famílies, no?, aquests dies que van de principis de desembre fins a ahir mateix?
Clar, primer, la reflexió que hem de fer-nos és que quan és tan difícil ja fer una carta de reis és que hi anem massa sobrats, no?
Segur.
Potser hauríem d'aprendre també a adquirir menys coses durant l'any i aprendre potser a esperar-nos, no?, una mica, no adquirir tot immediatament, sinó esperar-nos una mica i que ens ho regalin els reis, no? Perquè també és maco els adults, de que sortim d'aquest estat de que necessitem decidir-ho tot i controlar-ho tot, i de vegades preferem complir-nos una cosa nosaltres perquè ja sabem el color, saps? Que no pas el dia de deixar-nos sorprendre, quan també és una cosa que ens permet d'anar més lluny, no?, de les nostres possibilitats. A vegades, no?, trobem un jersei i ja mostra que és reis, perquè m'han regalat aquest jersei lila, que no em poso mai el jersei lila, però llavors potser ens sorprèn i és una cosa que ens va bé, perquè ens ajuda a canviar i adaptar-nos. Llavors seria aquesta idea, no?, de primer pensar que hauríem de fer, no?, aquesta sensació de generalment comprar menys, adquirir menys, per poder estar llavors més ben regalats en aquests dies. I a més també el que diria jo una mica que els adults també hauríem de fer llistes molt precises, no?, del que necessitem, perquè si no, sí que és això, que els reis estan molt perduts de vegades i quan regalen alguna cosa ens frustrem. I a més ara s'està ficant a la moda, no?, s'està dient molt que la gent revén el que els han passat als reis, el que no els agrada, no? Llavors aquí estàs dient, a nivell d'adults hi ha una manca de comunicació, perquè si hem comunicat d'una bona manera les nostres necessitats, no hi hauria tants malentesos sobre alguna cosa que no necessitem o que no ens va bé.
Bé, li agraeixo moltíssim a la Núria Casanovas, que és psicòloga infantil, vicepresidenta de la Junta d'Intervenció Social del Col·legi de Psicologia, en aquest dia que és un dels debats que tindran totes les famílies quan vegin a les criatures sortint al carrer amb algun regal sí i amb d'altres no.
Exacte.
Triant a veure amb què juguen i amb què no, i deixant alguns directament al calaix per l'endemà de Reis, després de tota l'eufòria i de l'orgia de regals del que va significar la jornada d'ahir. Moltíssimes gràcies, doctora Casanovas.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Les 10 i 10 minuts. Avui, que és el dia d'inici de rebaixes, i que la gent surt tant avui com demà a Barcelona és festiu comercial, per tant és un dia d'aquests de molt moviment, i com deia la Núria Casanovas, hi ha gent que, vaja, no només va canviar, sinó que alguns regals de Reis els reben, que és una cosa, alguna vegada ho havíem parlat, que aquestes aplicacions de revenda van... O sigui, l'endemà de Reis a una velocitat tremenda. O sigui, la gent no s'està de punyeta, saps?
A més, tot és no usat.
Sí, sí, tant i tant. He vist que t'apuntaves alguna cosa de pantalles,
sí,
Carles?
Sí, posar-lo de les pantalles, perquè sempre que surt això, que vaja, que estic bàsicament d'acord amb el que deia doncs, la psicòloga, però com mantenir l'equilibri entre una eina que és d'una eina d'educació, una eina de formació, una eina d'obertura al món, diguem, i que és a les escoles i que hi haurà de ser en format tablet, etc. Amb aquesta altra part, no?, més d'oci, de relacions personals, estranyes en el sentit que no són físiques, etc. No? Però aquest matí, quan m'he llevat amb molta il·lusió per venir i t'escoltava...
no hi ha ironia en les seves paraules, no. Sens dubte, Carles.
Quan em llevo tinc molta il·lusió. Després se'm va passant la il·lusió, però quan sona el despertador en tinc molta. Doncs pensava, a quantes cases no hi ha un diccionari? Per exemple, no?
Físic.
Això fa Dantes, sí, físic, fa molt Dantes, però... Clar, el diccionari és que per què? O sigui, ara els xavals ja no estan... O l'educació ja no està en saber com saber trobar. No? Les habilitats per saber trobar. Perquè tenir-ho tenim tot. Ho tenim a la mà. Tot ho tenim a la mà. No? Llavors, aquest equilibri és molt complex. És molt complex de poder mantenir, perquè com explicar que una eina de coneixement, que és el diccionari, es fa servir quan vulguis, però després es deixa a l'estanteria i no és atractiu. No, és que aquell diccionari que nosaltres teníem o que els Dantes teníem té incorporats unes teles i unes coses superxules. Llavors, clar, sempre te'n vas a la part més divertida, perquè és més divertit veure, no?, el tema de la xarxa. Llavors, fer aquesta combinació a determinades edats, jo entenc que pugui ser molt, molt, molt complicat per moltíssima gent, eh? Jo, diguem, encara no hi soc en aquesta fase, però entenc que hi hagi punts i moments vitals com el de l'adolescència, que ja és un moment, diguem, complex fins pels Dantes i pels d'ara, diguem, on, bueno, doncs és difícil entendre per què creixes i per què et passen no sé quines coses, doncs quina complexitat de saber separar, no?, de dir, això que tens a les mans, deixa-ho, perquè això no ho has de tenir, però ara que has de fer no sé quines proves i no sé quines coses, fes-ho servir perquè és una font de coneixement. No? És una gran virtut, però, o sigui, per mi, ja és el que rumiava, i he posat l'exemple del diccionari per simbolisme. No?
Dependrà del que tu facis a casa, perquè sí. Això és... absolutament
però no
clau.
Tota la, però no arreu, però no arreu es pot tenir, diguem, es té la mateixa capacitat de poder estar a casa fent coses, potser
hi ha... No, i a vegades hi ha conseqüències que no tenen a veure només amb el que es passa a casa, no?
I que vaja, pots conèixer gent, diguem, que a casa doncs fa altres coses i té una adolescent que està molt pillat amb això i que genera, a més, un punt de temor per part dels pares de què estem veient, què està fent, tot el que això provoca, però alhora també que sigui molt hàbil i tingui moltes capacitats a l'hora de trobar, no? A l'hora de trobar i descobrir,
és una eina que nosaltres no teníem i que ara és indispensable.
És que tens tot el coneixement del món.
La Sara crec que volia comentar una cosa de pantalles.
Sí, no, justament arran del que deia el Carles, no? Un dels dilemes que ens trobem totes les mares i tots els pares i que trobes teories i recomanacions que col·lisionen entre elles és quan introduir en el món de les pantalles, si ajornar-ho tot el possible o bé, a partir de certa edat, potenciar una relació saludable amb les noves tecnologies com la que estava comentant ara el Carles. I aquí és veritat que et trobes davant d'un món desconegut, no? I suposo que has d'anar ajustant en funció del grau d'interès també que manifesta l'infant i en funció del que és ideal o no és ideal per la seva edat. Però és un equilibri molt, molt, molt complicat i evidentment que com a mares i com a pares preocupa moltíssim.
Però arriba un moment que la decisió no només és teva, eh?
Clar, per això, només per això mateix, jo, o sigui, jo, quan són molt petits no t'hi trobes tant, però imagino que en algun moment ells, encara que tu els hi hagis potenciat un món aliè, no?, a l'ús de les noves tecnologies com a diversió, arriba un moment en què tot el seu entorn, la pressió és brutal en aquest sentit, i ells també manifesten interès i com es gestiona això, no? I a partir de quina edat, sobretot, perquè no hi ha un manual d'instruccions sobre això tampoc.
Sí, però el tema puc de l'edat no l'acabaràs decidint a casa, eh?
Puc dir una cosa com a jove solter de vida...
Què? A veure. Com diguis la paraula, la lies, eh? És un any infantil.
De vida casera. Ah, no.
Vale. Vols dir sense criatures?
Sense criatures. Més criatura que jo, ja...
No, ja volia competència.
No vull competència a casa, no. Estava reflexionant sobre allò del diccionari i tal, no? Que generalment ara hi ha defensors de les pantalles a tutiplen que diuen que és més fàcil que el nen accedeixi a les pantalles perquè allà hi està tot, no? I abans no, i tal. A les biblioteques, els llibres i els diccionaris que hi havia a les biblioteques, a les escoles, eren gratuïts. Eren oberts i estaven contrastats. A Google és una empresa privada que se't queda les dades, et calcula... Sí, sí, i a més discrimina la informació segons l'interessi, cosa que un nano de 8-10 anys no ho sap, que el primer que surt a Google és el que ha pagat més o perquè hi ha un... En canvi, quan anaves al col·le i hi havia un llibre del que fos, aquell llibre, diguéssim... No tenia algoritme, no et venia després amb un banner. Llavors, no és el mateix. El coneixement, és a dir, saber adquirir coneixement es podia fer a la biblioteca del col·le, preguntant als profes, però dir que ara és més fàcil, sí que és més fàcil, però té unes altres trampes.
Sí, sí.
Que és que el coneixement que està, dic a Google, perquè tothom busca Google, no és un coneixement amb bé del coneixement humanitari.
Jo no he dit que el teu millor amic hagi de ser Google, eh?
No, si no t'estic discutint. Sí, sí. Quan has dit diccionari, sí, he dit, clar, és que ara estem pensant que les pantalles són innocents, són empreses privades, multinacionals, que guanyen diners en donant coneixement.
Però hem d'estar d'acord amb una cosa.
No, si estem d'acord amb tot.
No, segur, però vull dir que m'entenc. La possibilitat... O sigui, tenir una llibreria plena abans...
Home,
era un símbol també d'estatus.
No, clar, i abans no es podia.
Perquè tenia una bona llibreria no ho podia tenir tothom.
I tenir l'enciclopèdia allà com si fos un altar.
En canvi, diguem, tenir un mòbil... Diguem, sí. Jo diria que és 99%.
Home, jo, aviam...
Que és 99.
Jo, per mi, el trasto aquest que tinc aquí, la meva mare, jo diu, deixa la tablet i tal. Jo aquí és una font d'informació fantàstica, però perquè tinc 55 anys, vaig veure néixer a internet i puc valorar...
Discernir
què és mentida, què és veritat... Però, clar... Dir que això...
No, aquí està el repte.
Aquí està el repte. Ha d'haver un intermediador, és a dir, un professor, un pare que digui aquí pot estar bé tot,
però de la mateixa manera, Antonio, que quan tu deus haver sentit, igual que jo i tothom, moltes vegades, és que són les companyies. Ell no era així. Però s'ha juntat amb unes males companyies.
Doncs aquesta... A pesar que és les companyies. Google és una companyia. És una mala companyia.
La teva tablet, tu tens la capacitat de discernir quan és dimoni, quan és angelet, diguem.
I ens costa, eh? I mira que som del RAM, o sigui, som periodistes i tenim edat. Ara imagina't un nano.
El tema és saber... introduir la capacitat de valorar si és dimoni o és angelet.
Però quan parlàvem, per exemple, del Trump i tota la cosa dels fake news, no? Si diem els nens a pantalla sí, els també, vull dir, poden fer-se unes idees del món, no només polítiques, eh?
I no només nens,
sinó racistes, masclistes, xenòfobes, neonazis...
De la nostra quinta en voten molts a tram, eh? I per tant van néixer amb el diccionari.
I van néixer el diccionari, però vull dir que...
Es pot espatllar tothom, eh?
Es pot espatllar tothom.
No, mira, només volia fer un apunt... Ah, sí, digues, Sara. Digues. Després faré un apunt.
No, un apunt molt breu, més enllà de l'anècdota o de l'exemple del diccionari. També és veritat que per molt que es fomenti una relació saludable amb les noves tecnologies i amb les noves pantalles, tot allò relacionat amb l'oci que té a veure amb les pantalles també té a veure, o sol tenir a veure, amb un joc molt més individual i no tan col·lectiu. Sí. I en quin lloc queden, per exemple, els jocs de taula o la interacció de joc amb l'altre,
es fa virtualment.
Que això també es va perdent.
I aquella imatge, Sara, dels restaurants o del metro o de l'autobús, sí, del nen que va amb cadira de nen, diguéssim, i li implanten el mòbil, sí, amb qualsevol dibuixos perquè estigui, sí, quiet. Sí. És a dir, la capacitat de badar, que és, i d'observar, que és la que ha de tindre un nen, i sobretot en una taula amb adults, que era aquella interacció de que tu senties parlar als pares, ara no sabies molt bé de què anaves i venies, sí, sí, si et foten un mòbil davant amb Peppa Pig,
s'ha acabat,
tu estàs aïllat.
Mira, ara m'has recordat també...
Otra assistència?
No. Ah. Bueno, dues, són dues coses diferents. Vale. Per cert, la Nela Saborit ens diu, les biblioteques tampoc són neutres, introduir el pensament crític ha estat una feina no d'ara, de sempre. Té raó, sí, però davant de prou és diferent.
Però molts trobar... llibres de text amb continguts i sense continguts.
No, té raó.
No, volia apuntar una cosa, perquè en parlarem després. Hi ha un fenomen, ara que estàvem parlant de la neutralitat o no neutralitat de les xarxes, no? Hi ha un fenomen que potser l'heu estat sentint aquests dies, perquè ja fa setmanes que corre, vull dir, no és una cosa absolutament nova, però que està començant a preocupar la comunitat educativa una mica, perquè no sé si heu vist per xarxes l'ús de la intel·ligència artificial des d'un punt de vista de creació artística, sí, aquests dies que, bueno, ja fa temps, que gent diu, mira, he dit a no sé quina intel·ligència artificial que em faci un dibuix, sí, amb aquests dos conceptes, desolació, sí, i sol, i llavors et fa un dibuix meravellós sobre no sé què, no sé quant. Sí. A vegades és una cosa molt rara, i a vegades
fer,
una cosa...
Em van fer un d'en Antonio Baños proclamant la República.
I què?
Era espantós, era... Una... Era com una cosa sinistra d'un senyor, un senyor raro, bueno...
En
sèrio? No, la vull veure.
Bueno, no sé si el tinc aquí. No?
Doncs,
bueno.
Igual que hi ha això, imatge, hi ha creació de música. No? Sí, per tant, sí, la intel·ligència artificial aplicada a l'art o a la creació. No? Hi ha un cas molt concret que dic que està preocupant també la comunitat educativa, però en molts altres àmbits, que és això que en diuen el xat GPT. Chat GPT és aquesta mena de sistema, no sé si un prototipus d'això que en diuen chatbot, no? De conversa de chat, amb què pots mantenir una conversa adulta i bastant raonable, i que en alguns llocs, fins i tot a l'estat de Nova York, han decidit prohibir-los a les escoles perquè era difícil discernir un text en què, per exemple, el chat GPT aquest li dius, fes-me un resum en tres paràgrafs de la pel·lícula no sé quina, i deia, sí, la pel·lícula no sé quina, tres paràgrafs, pim pam pum, cap a casa. I era difícil per un mestre saber discernir. O probablement era tan bo lo del chat GPT que deia, això no pot haver escrit un alumne, no? Era difícil discernir de si era un humà o no ho era. I després hi havia l'efecte directe que té no haver escrit per un mateix i haver pensat sobre aquella qüestió, perquè ara he dit una pel·lícula, però pot ser qualsevol tipus de reflexió.
No, es publiquen notícies a digitals i tot que estan fetes generades a partir de teletips i
o sense teletips,
és a dir, sense teletips,
busca tu.
Sí.
El propi sistema s'ho busca, no?
Cerquen.
Jo deia el cas de l'educació perquè ahir ho vam explicar al Món a RAC1, van explicar el SORT, i avui en parlarem després amb el Genís Roca, que vindrà a parlar-nos d'aquest tema, que Nova York ha decidit que prohibeix l'ús del chat GPT a les escoles, perquè hi havia nanos que deien, no, 13 o 14 anys...
Pregunta-li al Genís Roca...
Però com ho sabràs que ho limites?
Pregunta-li al Genís Roca la idea... La notícia que sortia fa uns anys i que ha anat sortint, de que a les escoles dels fills de l'elit de Silicon Valley no hi ha ni una pantalla i fan tot en cal·ligrafia a mà. Pregunta-li per què han descobert que estudiar estudiar a partir de pantalles és de pobres, i que realment l'elit necessita estimular el cervell d'una altra manera, i que les, ells, vull dir, els magnats de la tecnologia porten els nens...
Home, igual que ara, diguem, o sigui, els detectors de plagis... Ah, van molt buscats.
Sí, sí.
També, pues també a les escoles.
Aquesta és la punyeta. No és clar, no és un plagi. És que és una
però
creació
mateixa,
nova.
Sí, és nova.
La mateixa, exclusiva.
La mateixa intel·ligència artificial serà capaç de trobar, espero, la creació nova. I de poder-li dir a algú que... O si no,
doncs no ho sé. Eh?
O i falsificar però... l'autorització del pare per no anar al col·le.
Això no calia.
El nen Antonio Baños...
Però això no calia. Això no calia.
Intel·ligència artificial.
A veure, mira'm els ulls. Mira'm els ulls i digues
ui,
la veritat.
No, jo
mai.
Ui.
Mai.
Mentre el que diu el Carles no arriba i mentre no es posen filtres en aquesta situació... La veritat és que serà de molt difícil gestió per la comunitat educativa a partir de certes edats, no? Mm. Sobretot quan l'encàrrec o l'avaluació dels alumnes depèn dels treballs que es fan de forma telemàtica a casa, no? Altra cosa és que tu els exàmens a l'aula doncs, els facis doncs, amb cal·ligrafia, no? Com deia l'Antonio, i amb tots els mòbils fora de l'aula.
Sí,
si
només,
manera,
si només vas per projectes...
Però,
si no
clar, els treballs, l'avaluació contínua...
I aquí...
El què?
No. Que si només vas per projectes i no hi ha exàmens...
I és que, a més, a sobre de tota la tecnologia, aquí, en l'Espanya Canyí, tenim la LOMLOE, que està generant un debat també molt, molt intens entre pedagogs i mestres i tot això sobre si memoritzar és important, si no, si per projectes, si no per projectes. És a dir, a sobre de tot el que ens ve per sobre, aquí l'última llei d'educació està generant un gran debat.
Perquè és que amb el tema educatiu sempre és la cosa aquesta que deia l'Anela, no? Pensament crític. I si una màquina et fa el pensament crític? És que és la punyeta.
Ja.
És que la regla del joc se'n va a fer punyetes, però jo, amb una velocitat.
Jo
seguia un...
Total.
No, total. I seguia un senyor que feia vídeos d'aquests de comentaris al voltant d'aquestes transformacions i deia, potser estem entrant en l'era en què més que escriure edites.
Sí.
I diu, tampoc no és tan dolent, perquè per editar s'ha d'entendre allò que s'està escrivint. No, però clar, no, per haver arribat fins a aquell punt d'escriure un text...
Que vol dir que t'ho donaran fet.
No, és que això t'ho dona fet, si vols.
Bàsicament...
Això t'ho dona fet. Ara, potser és la teva feina mirar que estigui ben fet.
Bàsicament no? És el que...
Però clar, és un canvi radical de pensament.
És passar del segle...
A més, el nivell de sofisticació és molt gran.
Molt?
Sí.
Molt? Sí, és que ara hi havia gent que ens estava escrivint dient, és que tu pots escriure en estils.
Sí, sí.
Tu li dius estil no sé què,
sí, i
si té prou inputs per entendre que l'estil de no sé quin escriptor és així,
això, sí,
pues
sí,
ho
sí.
Fa així.
El tema és arribar a la conclusió que no tots són avantatges.
No, i que n'hi ha...
Però clar, quan tu tens determinada edat... determinada edat, és diumenge, 7 de la tarda, i demà has d'entregar un treball...
Escolta'm...
És un gran avantatge.
Poses la cafetera feta per aire, del Luna...
No, és cafetera, home!
Freixidora!
Bueno, però si fots cafè no surt o què?
No, surt vapor!
Bueno, jo què sé!
Vos heu sortit cafè freixit allà, home?
No, en contra del pensament crític. Que, ja veus tu, jo en contra del pensament crític.
És que la cosa està fatal, eh?
No, et diré una cosa, que saps què està passant? Saps què està passant també per les bombolles de pensament crític? Que al final creus que el pensament crític és el que està, el que te ve bé, el que és el teu. I mai vas al pensament crític del rival per poder contrastar les teves idees, que això és el veritable pensament crític, és a dir, confrontar les teves intuïcions amb pensadors o amb textos contraris per veure tu mateix on està la veritat. Mira, llavors es diu pensament crític el que sol ser pensament sectari o pensament bombolla.
Mira, amb això, referència a l'estimat i benvolgut Manuel Delgado, el qual recomano molt seguir a Twitter, va fer un tuit que és això, però fa uns quants dies, diu, és veritat que hi ha molta gent manipulada. Diu, la prova definitiva és que no pensa com nosaltres.
És això.
És boníssim. M'ho vaig gravar i m'ho vaig quedar perquè és això.
Sí.
Estan,
sí
clar
sí.
Que estan manipulats. Els que entraven al Capitol pensen que tots els altres estan manipulats,
clar,
perquè ells no tenien la consciència de ser uns delinqüents que entraven a fer una cosa dolenta i un cop d'estat, sinó que anaven a impartir justícia.
I jo per estimular...
Perquè el que havia passat allà dins...
Hi ha hagut una creació prèvia d'una realitat paral·lela.
Però jo per estimular el pensament crític el que hauria de fer és llegir els autors que li agrada a Manchón. És a dir, liberalisme...
Ah, exacte. Una mica de Popper. Popper sempre.
Popper és estupendo.
Popper.
Popper és estupendo, i tant.
Popper, Popper, bueno, matisem, eh?
Sí,
Popper,
perquè...
La falsabilitat.
Popper, què et diu? Una cosa és veritat fins que no està falsada.
No, home, la falsabilitat de Popper i el pensament científic.
Quan aconsegueixes que... Clar, quan demostres que la pots falsar, és que no és...
L'epistemologia i Hayek i
tots aquests. No torneu com el dia del Papa, dels diàlegs que havia tingut?
No, una vegada no, jo llegeixo el que li agrada a Manchón, exacte, dic, pobre Manchón, quina poca raó que té.
Clar. No.
Però això és pensament crític.
Però una vegada.
Bueno, però passat per...
Altres, diguéssim... Però aquí, diguéssim que la gran dificultat que jo des de fa anys, bueno, des de no fa tants anys, però que amb tot el que estava dient ara el Carles, és impossible tenir una mena d'objectivitat, és a dir, d'un cos central on hi hagi moltíssima gent que estigui a favor d'aquesta veritat objectiva, que és veritat fins que no estigui falsada per una altra veritat. Sí. És a dir, podem tenir tants punts de vista tan diferents?
Sí.
I és el que jo veig que amb això hem anat malament.
Perdoneu, són dos quarts d'onze al matí. Bueno, ja, només dir una cosa, perquè estic en estat de xoc completament ara mateix. La Vanguardia acaba de publicar que aquesta nit ha mort Toni Batllori, el ninotaire de l'avantguardia.
No,
i estic en un absolut...
No fotis.
Sí. A més, avui me recordo que havia pensat aquest matí, dic, mira, ho diràs lo del Toni Batllori, perquè avui els ninots són esplèndids.
Sí, que van sobre d'armes.
Precisament sobre la Pasqua militar i allò de les armes i tal, i és un senyor que diu, avui una obvietat, i és una mena de periodista, i se surt un senyor amb un barret així d'empresari que diu, no siguem ingenus, l'única solució és armar-se fins les dents. I el periodista li pregunta, a què es dedica vostè? I diu, soc fabricant d'armes. És l'últim ninot del Toni Batllori a La Vanguardia. I l'he llegit aquest matí sense saber que era així, no? Les 10:31, doneu-me un minut i mig de publicitat i intentem gestionar la notícia perquè és, em sembla molt, molt grossa, i mirarem a veure si podem parlar amb el director de La Vanguardia.
Via Lliure amb Xavi Bundó. Si a la pujada de gener hi afegeixes el preu Lidl, comença a fer baixada al millor preu, perquè els nostres centres de bacallà baixen a 3,99, t'estalvies un 25%. I tens la nostra pasta fresca des de 0,82, t'estalvies fins a un 26%. Lidl, marca la diferència.
Ja tenim llesta la cabana de sempre. Els coixins al seu gust. De plomes pel senyor i ergonòmic per la senyora. I ens hem pres la llibertat de deixar fora del minibar les ampolletes d'aigua perquè estiguin a temperatura ambient per cuidar el coll de la senyora.
Super sou del cap de setmana de l'11. Cada dissabte i diumenge pots guanyar un premi de 5.000 euros al mes durant 20 anys, més 300.000 euros al comptat. Ben acostuma-t'hi.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Comencen les rebaixes a Quala a tota Catalunya. Fins al 50% en primeres marques.
Quala!
Nike!
Quala!
Adidas!
Quala!
The North Face!
Quala!
I moltes
Quala!
Més!
Quala! Les grans botigues de l'esport i la moda casual ara de rebaixes. I també el Via Sabadell. Sí, el Sabadell.
Aquest diumenge obrim.
Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Les 10:33, doncs bé, aquesta notícia que ens ha deixat destrossats a aquesta hora del matí, perquè un dels, bueno, i és que jo diria un dels genis de casa nostra, perquè més dins de la premsa és un gegant, perquè fa més de pràcticament 30 anys que estava fent les seves tires còmiques a La Vanguardia, aquests ninots que són història absoluta també del periodisme d'aquest país, i ens ha deixat Toni Batllori. No tenia coneixement que estigués malalt, suposo que ho estava, però deixeu-me saludar a aquesta hora del matí al director de La Vanguardia, el Jordi Juan. Jordi, molt bon dia. Bueno, vaja.
Hola.
Bon dia per dir alguna cosa. És una notícia que ens ha agafat absolutament perquè a més és això que dèiem aquest matí. Hem vist la tira còmica, que avui era fantàstica, a més, molt divertida, i sense saber que era la darrera.
Bueno, sí, evidentment ningú sabíem. Nosaltres sabíem que ell estava tenint una malaltia greu, Feia temps que pràcticament li costava parlar i no parlàvem amb ell, ens comunicàvem a través del mail i del correu i tal, i sabíem que estava en aquesta situació, però bueno, fins són aquestes coses que quan arriba, doncs tens el cop brutal, no? És una pèrdua irreparable, com tu has dit, com dibuixant de l'actualitat, perquè ell tenia un estil d'una manera de fer que és totalment insubstituïble, no hi ha ningú com ell. En aquests moments ja t'avanço que com a director del diari veig impossible trobar una persona que pugui fer la seva feina. Jo crec que el millor homenatge que li podem fer és aquest, que no hi ha ningú com ell. I després hi ha l'altra faceta humana, no? Jo soc molt amic d'ell fa molts anys i tinc una relació estreta i la veritat és que un personatge d'un encantador, llest, intel·ligent, molt bona persona. Ell, a més, perquè la gent no entengui, ell venia al diari a la nit a fer la seva tira. O sigui, ell no li explicàvem els temes que havia d'escriure. Ell venia, se situava a una taula al costat de la redacció de política i llavors li tocava escriure d'allò que la secció decidia apostar. No? Seria el millor i li agradava escriure un dia d'un altre tema. Però l'apertura de la secció de política era el que era i ell s'havia adaptat a escriure d'això. I clar, moltes vegades es feien broma, de dir, ostres, tinc 15 temes, me foteu fer aquí una altra vegada, parlem d'això. I com puc trobar alguna idea original amb això, sempre parlar mil vegades. Bueno, jo vaig donar voltes. Però ell és que ell volia estar a mi a la secció per escoltar els ambients, les converses, les discussions, bueno, l'ambient que es viu, després ell, això s'ho quedava i ho feia entendre molt bé. Era un editorial cada
sí,
dia.
Sí, total. Quants anys feia que ho feia, Jordi?
Pues mira, a part de la memòria, però jo crec que va ser l'època en què el redactor en cap de la secció de política era el PP antic, crec que era, m'atreveria a dir que era el 94, 93-94.
Mm-hmm. Camí de 30 anys, doncs.
Sí. I jo en aquell moment estava... Jo feia secció de política, em tocava seguir el govern de Convergència i Unió, de Jordi Pujol, i clar, moltes vegades jo era el protagonista de les apertures de secció i també amb ell, no? I sí, me'n recordo que sempre molt bon humor, sempre tenia molta conya, i bueno, molt bé.
I ara entenc que feia temps que ho feia des de casa ja, o no?
Encara, bueno, en l'última època estava malalt, feia des de casa, però fins fa poc encara venia i es va adaptar a les noves etapes del diari, els canvis, i sempre estava, volia venir a la redacció, volia després entregar, inclús l'època dura de la pandèmia, quan estaven totes, quan la gent treballava des de casa, no? Teletreballava, doncs ell, hi havia pocs que venien, i era dels pocs que volia venir, encara que hi haguessin menys, poca gent a secció política per copsar l'ambient, no? Per sentir els comentaris de la gent, sí.
La veritat és que ens hem quedat de pedra, la veritat, perquè és una notícia que fa molt de mal. A més, crec que defineix molt bé el personatge, això que deies, no? que malgrat estar malalt continuava fent la feina, amb una feina molt exigent, a més, com deies, no? L'editorialisme diari és duríssim, i a més amb punta d'humor, perquè es pot fer editorialisme, diguem-ne, combatiu, no? I sentar en càtedra d'alguna manera, no? Però buscar l'humor, ostres, és un talent molt, molt estrany, molt rar, i que el puguis executar cada dia i sortir-te'n bé és una perla. Efectivament, el que deies, pèrdua absolutament irreparable per aquest país.
Totalment. A més, ell era un artista, i a més, ell dedicava... Això és una feina que venia a les 7, després de la tarda, on jo estava molt de temps fent dibuixos, fent proves, fins a situar la definitiva. Però ell tenia altres activitats, agradava molt l'escultura, de fet, hi ha una plaça a Barcelona, hi ha un carrer a Barcelona que ja té una... que una escultura que va fer ell. El Greta Van agrada molt treballar amb les mans, picar pedra. Era una cosa completament diferent a la feina de dibuixant. I quan donava la mà, feia mal perquè tenia unes mans molt fortes d'això, de treballar. Treballava pedra, de fer escultures i fer coses. I sobretot el que em quedo és que són la seva rialla, el seu bon humor, sempre de broma, sempre era una llum. El món aquest, bueno, tu ho saps perfectament, Xavier, la nostra feina, i sobretot realment la digitalització, tots anem de pressa, corrent, i tenim poc temps de parlar i de fer broma, sempre estem darrere, ràpid, de notícia, corrent. Ell era un oasi, amb això. I es parla amb ell i com veies, ho deixaves tot i foties la xerrada i comentaves la política. Sempre molt agut, sempre molt a sobre dels temes, tenia molt coneixement i ja et dic, i interpretava molt bé. A vegades acompanyava la seva tira. Hi havia una informació del periodista que intentava explicar la realitat d'una certa determinada manera. Allò ho diu a nosaltres, i ell, pam, te fotia la tira exactament allò que potser el periodista intentava elucubrar i te la fotia, pam, no? Hi ha alguns extraordinaris, molt extraordinaris, per exemple, tot el que té a veure amb el procés, ha fet algunes tirades extraordinàries, que eren editorials sense paraules.
No, que és el més difícil de tot, amb un talent immens i durant pràcticament 30 anys. No? Em permets, Jordi, que incorpori aquí el Magí Camps, que és també de la Vanguardia, que avui ha escrit precisament aquesta dolorosa notícia, que és, insistim, per la gent que s'està incorporant a aquesta hora del matí, la mort de Toni Batllori, el ninotaire i emblema també del diari La Vanguardia, que, per cert, Magí, bon dia.
Hola, bon dia.
Jordi, crec que m'ha semblat que deies, i no sé si això, o sigui, serà així, que no és substituïble Antoni Batllori, això vol dir que no hi haurà relleu en aquesta tira còmica en l'obertura de política?
Mira, en aquests moments la meva decisió va per aquí, perquè penso que intentar buscar una altra persona que pugui fer la feina que feia el Toni, el nivell del Toni altíssim, i penso que li faríem un mal favor a la persona que volem posar a fer-ho, i que no, i a més que no la conec, no la sé trobar al mercat en aquests moments, i després jo crec que també és un homenatge cap al Toni. Ho veig així. Ara és una decisió calent, evidentment jo sóc el director, però
sí, sí.
M'agradaria compartir la decisió amb els meus companys i amb l'editor del diari, evidentment, però així en calent et diria que el Toni és insubstituïble. És impossible.
Deixa'm per preguntar-li al Magí, que també era amic seu. Magí, com estàs? Com t'has llevat?
Bé, bon dia. Sí, mira, amb aquesta notícia m'ha trucat la Maria, la seva parella, per dir-m'ho aquest matí, sí.
Saps, perquè no sé quina hora s'entrega, això, però suposo que tard, els ninots, no?
Sí, les 10. Ell sempre era dels últims, la veritat és que sempre era dels últims, perquè, esclar, és com ha explicat el director, el Jordi Juan, doncs, havia de veure el que s'havia escrit i a partir d'allò trobar la idea, no? Però la idea rumiava, i ho ha explicat molt bé el Jordi, com era ell, no? Es plantava allà a la seva taula, parava l'orella, anava llegint, ara parlava amb un, ara parlava amb l'altre, i el seu cap no parava de barrinar. No parava de barrinar per trobar la idea, i que la majoria dels dies era magnífica, com tots sabem, no? Sempre trobava... Tenia aquell punt de geni, no? Que de dues ratlles era capaç de fer una meravella, i amb dues ratlles et dibuixava qualsevol personatge que de seguida l'identificaves.
El Jordi Juan ens parlava que ell era un artista, és més enllà d'aquest aire periodístic, que també el tenia, de crònica, de crítica social i política, d'humorista. Ell era artista, i de fet crec que expliques avui en aquesta notícia que heu fet, hagut de córrer a fer express,
sí,
que era fill d'artistes, a més a més.
Bueno, encara l'estic escrivint, eh?
Ah, no està acabada, bueno, encara, perdona.
Està
en procés, clar.
Perquè ho hem sabut fa res i encara estic afegint-hi coses, sí. El seu pare era dibuixant, també era ninotaire, Antoni Batllori Jofré, i ell li tenia una gran admiració i havia muntat algunes exposicions de la seva feina. Però a banda, ell deia una cosa que era una cosa que deia el Toni, que era molt maca, que eren les pastanagues. Jo m'agrada plantar pastanagues. Llavors tinc una pastanaga plantada allà en un lloc determinat, no? I llavors es posava aquell objectiu de la pastanaga, no? I ara aquestes últimes mesos que ha estat malalt, doncs jo veig que se m'han acabat les pastanagues, no? Era el comentari que feia. Una de les coses més maques que va fer últimament, de les que hi va posar molta il·lusió, un segon, faig una puntualització. Sí. Va entrar a la Vanguardia el 91 a la secció d'esports i el 94 va passar a fer la tira còmica. O sigui que,
clar,
són més de 30 anys a la casa.
Jo el recordo més de quan estava en mi a política, clar. Però és veritat que abans havia fet coses puntuals a esports.
Clar, però la tira clàssica és des del 94, llavors, eh?
Des del 94, sí.
Imagina't, és que pràcticament 30 anys, és que és una barbaritat, és que és un llegat, a més, de la història d'aquest país, de la narrativa. Per entendre el país, s'ha de recuperar els 30 anys de Toni Batllori explicant-lo, perquè hi ha una manera absolutament gràfica, que és que això, en fi, no hi haurà exposicions, ni llibres, ni retrospectives que puguin ajudar a explicar tant com ho han fet aquests 30 anys de tires còmiques del Toni, en fi. Què em anaves a dir, perdona, l'escultura, no?
No, sí, va tenir molta il·lusió, vam coincidir amb una festa fa uns anys, i ell allà es va tenir com una il·luminació i em va dir, imagina, m'hauries d'ajudar, no sé què, evidentment no només jo, vam ser moltíssima gent, perquè vull fer un projecte que és fer una escultura, ell se li va fotre a la banya de convertir una branca de bonsai, que és la cosa més petita que et puguis imaginar, en una escultura de granit de 4 metres. I aquest projecte ens en va fer partícips amb molts companys de la Vanguardia i amics seus, no?, que van fer com una mena d'això que en diuen ara de Verkami, de mecenatge, no?, de micromecenatge, no?, van posar cadascun uns dinerons i ell va engegar el projecte.
Molt poqueta cosa, eh?
Mm. No,
era més la cosa simbòlica de que ell triava aquí els amics que volia que fiquessin amb ell en aquest projecte.
Mm. Correcte. De sembla que eren 200 euros, vull dir que... Però llavors ja ell ja es va moure i contactes i de més amb l'Ajuntament per poder posar l'escultura. Va anar a buscar un bloc de granit a Extremadura, ens anava enviant fotos de com de tot el procés. Va ser una cosa molt emocionant, i ara aquest monument, que es diu, és el monument a les il·lusions perdures, el Malip, està a la cruïlla de la Diagonal amb la Rambla del Poblenou. Mm. Però vaja, és un vessant més, perquè he fet moltíssimes coses, però vull dir que d'aquesta ratlleta que dibuixava cada dia a aquest bloc de granit de 4 metres, imagina't el ventall de coses que hi ha entre una cosa i l'altra, no? Les coses que pot arribar a fer una persona com ell, amb aquesta imaginació desbordant i amb aquestes ganes i aquesta il·lusió, i amb aquesta il·lusió constant.
Digues, Jordi.
Ens va fer un mini melic que ens ho va regalar, sí, a tots els que van participar en algun... Que de fet, ho estic mirant ara aquí a casa meva. És una peça molt, molt, molt petita, mini melic d'aquesta estàtua que hi ha aquí a Barcelona.
Ens hem quedat absolutament orfes aquest matí de l'endemà de Reis, de dissabte, un dissabte d'un cap de setmana que és ni per ti ni per mi, no, diguem-ne, molt estrany, just abans de tornar a la rutina i amb la notícia desoladora que la rutina no hi serà el Toni Batllori a partir de dilluns, un cop més llegint-lo en la seva editorial dibuixada, il·lustrada, no? És una notícia que fa mal i que en fi, per tots els que ens dediquem a això del periodisme, però evidentment a tot el públic que l'ha anat seguint durant 30 anys, molt dolorosa, sobretot també per tota aquesta gent que aquest matí s'ha llevat, ha llegit els ninots i ha rigut perquè és boníssim el d'avui i se n'ha adonat que ja no n'hi haurà més. Agraeixo moltíssim que en aquests moments difícils també per vosaltres, que éreu amics directes, hagueu pogut entrar a valorar-lo una mica el personatge, perquè és immens. Jordi Juan, director de La Vanguardia, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Magicams, una abraçada ben forta.
Una abraçada.
Una abraçada.
Gràcies. Adéu, 10 minuts i les 11 del matí. Doncs mira, amb aquesta notícia, avui que estàvem tan divertits i tan contents, doncs, noi, ens ha fumut una bona castanyada. No sé si volíeu afegir alguna cosa al personatge,
Jo moltes vegades, si anava molt pillat i no podia mirar res.
Mira, sí, igual, el resum.
És el que anava a dir, jo de la secció d'opinió de La Vanguardia mirava el Ballori. I a més, una cosa molt interessant, que amb aquest traç, diguéssim, molt senzill, sí, afegia sempre o un element, o un dibuix, o un... que ja sabies quin era el personatge i què volia dir amb el personatge, no? Jo em recordava Peridis, que a vegades feia a cada personatge un núvol a sobre, una cosa d'aquestes, i sobretot ha mantingut la distància i l'equilibri i la balança en uns anys a Catalunya que era difícil mantenir-la. I això té mèrit,
I aquest esperit de, com d'ànima lliure, no?
Que, i tant, vers lliure, tu, feia el que volia, li donava la gana.
Això,
abans també parlàvem de pensament
crític. De pensament crític,
sí. Clar, justament abans parlàvem de pensament crític i...
També està bé pel mitjà,
que... Era un mestre amb una capacitat magistral, com deia el Jordi Juan, no?, per resumir tota una editorial en una vinyeta, entenc perfectament que sigui per La Vanguardia insubstituïble.
No, deia que una cosa que el periodisme s'ha anat com reduint, no? Hi ha digitals, vull dir, formem part de tot un ecosistema que ha anat variant, i el periodisme en el... diguéssim... Com a cosa important i més completa, necessita informació i necessita aquest tipus de dibuixants que en realitat són editorials.
A més, a Catalunya els ninotaires són...
Que el periodisme és tot, és informació, excel·lent. I també és això.
I tant.
Jo era un gran traductor, alhora, per qui no podia entendre massa què passava. Sí, sí.
La traductora
era ella.
Total. Sí, sí. En fi, descansi en pau. Moltíssimes, en fi, moltíssimes gràcies per aquests 30 anys al Toni Batlló, sí, d'haver-nos servit i que serveixen, insisteixo, com a bon dibuix del país, mai millor dit.
Oi, o sigui,
un repàs a les tires còmiques dels últims 30 anys a La Vanguardia t'expliquen perfectament què ha passat a Catalunya en 3 dècades. En fi, 9 minuts i les 11 del matí. Moltíssimes gràcies, Carles Fernández, Manel Manchón, Antonio Baños i Sara González, per acompanyar-nos l'endemà de Reis. Gràcies.
Vinga, adéu.
I ens trobem la setmana que ve.
Adéu, bon dia.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer. La FAC. Factoria Cultural de Terrassa presenta el 15 de gener a Terbaletto, una de les millors companyies de dansa d'Europa amb un programa per somiar. Gaudeix d'aquest espectacle de la 40a temporada BBVA de dansa de la FAC Cultural. Entrades a lafaccultural.cat. El 2023, connecta't a la música al Palau de la Música Catalana.
Dimecres, 11 de gener, la pianista Mitsuko Uchida i Mahler Chamber Orchestra interpreten els concerts 5 i 25 de Mozart.
Regala Palau. Regala't experiències irrepetibles.
Entrades a palaumusica.cat.
RAC 1. Tots som 1.
A RAC 1, Via Lliure. Ets molt de Nadal, oi, Toni, tu?
Súper, sempre he sigut molt de Nadal. És la meva època favorita, això, i la Segona Guerra Mundial.
M'han dit que ets a la capital.
Correcte.
Que és Vigo.
Aquest tio s'ha tornat completament boig, tio. És una cosa collonant. Sí, és que està boig.
Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
7 minuts i arribarem a les 11 en punt del matí.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme.
Hola, Santi Jiménez, bon dia.
Bon dia.
Què tal, Malcom Otero, bon dia.
Molt bon dia.
Mira, heu vist que el tio li ha posat la coroneta dels Reis.
Clar, perquè aquí anem...
A tu que t'agrada tant el Nadal.
Sí, anem barrejant tradicions, no? I té la barretina de Papa Noel, ja ho tenim tot.
La barretina és de Papa Noel? Què estàs dient, home? Per favor, què vols? Enfonsar-nos l'emissora o què?
Jo sempre
penso que si baixés ara una entitat intel·ligent de l'espai exterior i veiés això, sí...
Se'n tornaria.
De veritat, molt fort, molt fort. Ens
tirarien cacauets. Sí, no ens enveiríem per imbècils.
Bueno, escolta, com esteu?
Pues bé, tot bé.
Com ho porteu?
Molt bé, molt bé.
Hi ha un altre cop que tinc la impressió que avui no satisfareu les peticions sempre enjugassades dels oients.
És que som gent ordenada, som gent ordenada, tenim planificació, la gent no ho creu.
A més, és que hem de tenir en compte que això és la llei de l'oferta i la demanda. I de fet, i la nostra audiència són uns autèntics cabrons.
Oh, molt.
O sigui, amb tot el respecte a tota la gent que ens ha fet milionaris, especialment a tu, però clar, està clar que aquest any hem sigut bons nens. Sí, perquè els reis ens han portat el que demanem sempre. Morts.
Malparits.
Morts, posem morts. Sé que sona fatal, però és veritat, penseu que portem 300 programes, o bé, de fet, més de 300 personatges.
Ja heu passat de 300?
Sí, de fet, avui, és, en teoria, com tenim els guions numerats, avui és el 300.
Avui és 300.
Però són més de 300 personatges, perquè hi ha algun
que n'heu fet...
Que hem fet més d'un, sí.
Hi ha algun que heu fet dos vegades.
O sigui, per tant... Però aquesta cosa no passarà aquest any, per sembla, perquè la cosa va bastant... Va bastant com la seda.
Al final d'any...
No, ha estat molt bé, sí.
Bueno, molt bé.
Molt bé, ens han portat difunts pota negra, el papa aquest que abans de portar l'uniforme del Sant Pare va portar el de les Joventuts Hitlerianes, el de Pelé, que després de l'ensucramenta de les últimes dues setmanes ja li cal un repàs a la cara, i ja el farem, eh? Però no volem...
Ara el fareu avui, eh?
No, avui farem un pròleg. Anem a poc a poc i no se'ns amunteguin, que ja tens per tot. A veure, avui sé que ens demanava Pelé, però abans de fer Pelé, per posar-lo en context, no? Això és com el Hobbit i el Senyor de los Anillos, eh?
Sí,
ara farem ara farem el Hobbit. Vam pensar que faríem un personatge que coincidirà amb el Mundial i que tothom deia, oh, la FIFA és corrupta, quin escàndol, Infantino és un sinvergüenza... Infantino és un cretí que no li arriba la seva sabata a Blatter, que també l'hem demanat pels Reis, a veure si ens el porta l'any que ve. Però entre tots dos no servirien ni per aparcar cotxes del nostre personatge d'avui. President de la FIFA, que va convertir l'organisme del futbol mundial, que va passar a ser un equip de jubilats d'aquests que fan, van a jugar al matí a la petanca, a la Via Júlia, en el càrtel de Sinaloa. Un dolent de veritat. No com Infantino i Blatter. Un dolent de marca, de ser premium. Un home que va estar acusat innumerables cops oficialment de nimietats com tràfic d'armes, tràfic de drogues, blanqueig de capital, suborns, i sense parlar del tema del futbol encara.
A banda del futbol.
Si del futbol és a part. Ell era brasiler, el Parlament del seu país va intentar tancar-lo a la presó molts cops en comissions d'investigació, però evidentment les seves influències eren massa poderoses. Mira, se'l coneixia com el Pelé dels dirigents.
Hosti, sí?
El Pelé dels cartoles. Cartola, cartola en brasiler és la xistera. En els directius de futbol corruptes, a Brasil se'ls diu cartoles. Cartoles és perquè portaven abans la xistera, que era el barret que...
El barret aquest com de copa.
Sí, exacte. Hosti. Això és el jefe dels cartoles. També el coneixien com el padrino, que se sabe per què, i finalment va deixar la FIFA després de l'escàndol del FIFA Gate, que ara explicarem, però no li va passar res. És més, va col·locar el seu gendre, Ricardo Teixeira, com el seu successor, i a la seva neta, Joana, com a directora del comitè organitzador del Mundial 2014 que es va fer a Brasil. Un home pel qual Bolsonaro li semblaria bastant d'esquerres, i també una mica amanerat.
Hòstia.
Un d'aquells senyors que anava pel món amb tot pagat. Per exemple, tenia la Legió d'Honor de França, l'Ordre Infante Enrique de Portugal, i evidentment que no falti mai la Creu d'Isabel la Catòlica.
Ah, també,
Sí.
Òbviament, parlem de Jean-Marie Faustin Godefroy de Belange, que és Joao Belange.
Però perdona, que té nom francès.
No. Ara veureu.
Jean-Marie Faustin Godefroy.
Sí, de Belange.
I ara, espera't, Pugi. Oi. Malcom Otero cobra els braços.
Sí, perquè jo sigui allà. El mundo, sí.
Santi Jiménez, que l'abraça per darrere.
No.
No t'ho diré.
Soy el rei del mundo?
No. Bueno, és l'àngula...
Tu estàs content de veure'm.
No, prou.
Té que és.
Prou.
Ja va, ja té habitable.
Prou. Prou.
No, prou. Ja ha sigut tu. Tu comences, Xavi. Bueno, ja veiem que pel seu nom de les faveles no venia, eh?
Sí.
Era família
no
rica.
No era un personatge de Dancing Days.
No.
Godofoy, Jean-Marie Godofoy.
No. Era família rica, era intel·ligent, sense escrúpols i amb sort, que també és important.
Home.
Perquè si no, no és que no arribis a president de la FIBA, és que et quedes amb president, no sé, del Barça, visitant penya.
Home,
saps què vull dir?
Però no és poc president del Barça, home.
El seu pare...
Home, comparat amb FIFA, doncs pues, d'acord, però...
El seu pare era belga. Belga, per això deies tu, per aquest nom francès, Faustin d'Avalanche, traficant d'armes aquí per servir-li.
Hosti,
en aquella època, ser belga i traficant d'armes era sinònim de ser responsable de les més grans salvatjades que es feien en països europeus...
Ja comencem.
Que feien els països europeus a les seves colònies...